Hola, bona nit. Benvinguts a Temps d'Acció, un nou espai de Ràdio Estel elaborat per l'equip d'informatius d'aquesta casa i que compta amb la col·laboració de l'Institut Català del Voluntariat, l'INCAVOL.
Cada dimarts, d'11 a 12 de la nit, intentarem mostrar una sèrie de realitats socials on el paper del voluntariat és fonamental.
A Catalunya hi ha milers de persones i gran nombre d'entitats sense ànim de lucre que es dediquen a ajudar els altres. A Temps d'Acció parlarem d'ells.
I això ho farem entrant en contacte amb el món del voluntariat, informant sobre les diverses opcions que existeixen en aquest camp i sobre el paper fonamental que els voluntaris juguen en l'actualitat.
També parlarem amb els professionals que treballen en les realitats socials més desfavorides, unes realitats que sovint passen desapercebudes als mitjans de comunicació, però que a Temps d'Acció volem que siguin protagonistes.
Cada dimarts, al 106.6, tractarem temes com les presons, la drogadicció, els disminuïts físics o el tercer món.
També ens centrarem en el món del lleure, els immigrants, els transeünts o la defensa del medi ambient.
I com a primer programa, avui farem una introducció a tot allò que envolta i implica ser voluntari. Parlarem de les diferències que hi ha amb els professionals i de l'experiència d'aquelles persones que van entrar en aquest món per vocació.
Comencem, doncs, aquest primer Temps d'Acció. A Catalunya hi ha al voltant de 300.000 persones que es dediquen habitualment a fer tasques de voluntariat i més de 20.000 entitats que treballen sense ànim de lucre per millorar el nostre entorn social, cultural i ambiental.
El voluntari és una persona sensibilitzada per la realitat que l'envolta que decideix intentar millorar-la. Aquesta tasca la fa gratuïtament, amb l'única satisfacció de saber que està fent un servei a unes persones que ho necessiten.
Quan parlem de vocació, ens referim a aquelles persones que tenen una disposició o una inclinació natural a exercir una determinada professió o fer unes tasques concretes. L'individu que actua per vocació es pot dir que ha estat cridat a una missió determinada.
En canvi, per professional, habitualment s'entén aquella persona que fa una activitat permanent a la qual ha accedit a través d'uns estudis o una preparació prèvia. Pel professional, la feina representa el seu mitjà de vida gràcies als ingressos econòmics que n'obté.
Però aquesta relació entre voluntaris, professionals i persones que actuen per vocació planteja molts dubtes, uns dubtes que avui dia estan sobre la taula.
On comencen i on acaben els límits del voluntariat?
Cal una vocació profunda per fer-se voluntari o només és necessari tenir sensibilitat per l'entorn?
Com veuen els professionals la feina que fan els voluntaris? Pensen que els treuen llocs de treball o troben que són un complement indispensable?
I els voluntaris pensen que a la pràctica actuen com els professionals i que, per tant, se'ls hauria de pagar?
Aquestes són algunes de les incògnites que ens plantegem aquesta nit en el primer Temps d'Acció. I per parlar-ne, hem convidat a tres persones que estan vinculades al món del voluntariat des de diferents camps. Primer de tot, saludem a Pilar Malla, directora de Càritas Diocesana de Barcelona. Hola, bona nit.
Bona nit.
També hem convidat a Josep Lluís Cleries, gerent de l'Institut Català de Voluntariat. Bona nit.
Hola, bona nit.
Finalment, donem la benvinguda a Jonas de Miguel, membre del Comitè Nacional de Creu Roja Joventut. Bona nit.
Hola, què tal?
Abans de començar el debat, però, l'equip del programa hem preparat el testimoni de tres persones per tal d'il·lustrar el tema que tractem aquesta nit. Els testimonis són representatius de cadascun dels col·lectius dels que parlarem avui, les persones que fan de voluntari, els professionals i aquells que actuen per vocació. Després de cadascun dels testimonis els formularé una pregunta concreta a cadascun de vostès. Per això els prego que siguin breus en les seves primeres intervencions. Doncs bé, escoltem els primers dels testimonis.
L'Héctor té 22 anys i en fa 5, que és monitor a l'Esplai Mobi, al barri del Poblenou de Barcelona. Va començar a fer de monitor després d'anar com a nano al mateix centre d'Esplai. Ara creu que la seva tasca és enormement gratificant i, mentre pugui, vol continuar fent-la. Actualment està estudiant Educació Social i, en el futur, li agradaria compaginar la feina amb tasques de voluntariat. L'Héctor és un exemple dels centenars de joves que hi ha a Catalunya que es dediquen al món del lleure.
Thank you.
campaments doncs va ser bastant gratificant, no? Sobretot al veure que ens van, al final dels campaments ens van agrair el fet d'estar amb ells, eren adolescents i això doncs, em va ser bastant, no sé, em va recompensar bastant, no? És allò que no et paguen amb diners, però et paguen efectivament, no? I potser és el cop que m'he sentit més, sí, més recompensat, no? Una mica potser del fet de sentir-te una mica útil, no? O sigui, les coses o les fas per diner o les fas perquè t'agraden, no? En aquest cas és perquè t'agrada estar en contacte amb els nanos i perquè creus que la teva tasca és útil, no? Si no veiessis una utilitat a les coses no les faries, a no ser que la facis per diner, no? Perquè si no, no té cap sentit, no? I és aquest precisament el sentit de fer de voluntari en el camp aquest del lleure, no? És vital tenir ganes, o sigui, és imprescindible, no? Si no, fer de voluntari sense ganes és totalment absurd, no? Però també cal una mica de formació amb un mínim de qualitat, no? Perquè, o sigui, estàs fent una tasca que té unes conseqüències amb els nanos o amb els adolescents i has de tenir una base de formació, no cal que sigui impartida allò molt formalment, però com a mínim tenir una base, no? Estic estudiant educació social, que una mica té que veure amb aquest camp, però ja tirant més cap a la professionalització. Això no treu que pugui tenir una activitat professional de caire social i educatiu, però això no treu que puguis col·laborar amb alguns projectes desinteressadament, no? Jo crec que sí. Que no cal saber molt de res, que simplement en tenir voluntat i una mínima dedicació, pues, tothom val, no? Potser hi haurà coses més tècniques que si realment cal una especialització, però qualsevol persona pot servir per fer companyia a un avi, per exemple, no? Per acompanyar una persona amb deficiència en els motrius a anar a fer un passeig, això pot fer qualsevol, no? Només l'enriquiment i l'agraïment que et pot donar aquesta persona ja és prou vàlid.
Senyor de Miguel, quin sentit té fer-se voluntari avui dia en un context social com el nostre?
Home, doncs precisament perquè el context social és el que és i no és precisament el que tots ens agradaria. El sentit de fer-se voluntari, o quan un individu decideix fer-se voluntari, és perquè creu que aquest context social pot millorar. Creu que ell, des de la seva actuació individual o col·lectiva, pot fer d'aquesta societat un grau millor. La pot millorar. Bueno, no voldria avançar-me potser el que serà el debat, però d'alguna manera la missió del voluntariat és donar un primer pas cap a on ha d'avançar la societat. Digui quines millores ha de fer la societat. No les ha d'assumir permanentment el voluntariat, sinó que les ha de fer amb un principi el voluntariat perquè després o l'administració o la societat en el seu conjunt l'assumeixi després.
Passem ara al segon dels testimonis.
La Cecília té 48 anys i en fa 18 que treballa en tasques d'ajut humanitari al barri del Raval de Barcelona. Està casada i és mare de 3 fills. Professionalment, la Cecília és experta en impostos, però ja fa anys que ho ha deixat i es dedica exclusivament al seu treball voluntari a la Fundació Escó del Raval. La Cecília és un clar exemple d'una persona que per vocació, en aquest cas cristiana, ha decidit ajudar els més desvalguts.
Jo sempre dic que el Raval, la cosa que imparteix, no sé, he après més a viure a l'Evangeli. Crec que l'Evangeli és més que per ser viscut, que per ser llegit, no? I va ser una experiència per nosaltres d'èxode, no? Ens sentíem davant d'un poble que ens demanava, doncs, de menjar i que no teníem massa per donar-se, però teníem aquesta esperança posada en Jesús, que és qui ens ajudaria a tirar endavant. Home, jo crec que fa riure per la meva vocació especial, és de mare de família, ho tinc molt clar, vull dir, sempre he sigut molt mama, no? Però em donava la impressió que quedava molt limitada una família tancada amb el pare, la mare i els tres fills i jo, no? Semblava que la família ha de ser oberta, ha de ser tancada, i això ha estat molt ric. Em dono moltes gràcies a Déu perquè, sense posar-nos de família modèlica, però sí que el fet d'haver-nos obert també ens ha fet a nosaltres una família doncs, també bastant coherent i bastant... ens ha enriquit tant individualment en a mi com en la família el fet de ser una família oberta. Jo crec que el voluntariat és molt positiu, però mai em comparo amb la gent retribuïda o no retribuïda. Crec que la gent fem les coses de la situació que podem fer i això és important tenir-ho en compte. Si bé la feina és dura i és a vegades amb pocs resultats, també és veritat que hi ha resultats que són inèdits, no? Des d'un agraïment desmesurat, des de veure una dona emocionada perquè ja sap llegir i tota la vida ha anat posant només el dit i això per ella és plorar i dir, vostè sap el que és la vergonya que ha passat tota la vida? Una joia tan gran que explota, no? El que sí és veritat és que quan la gent vol donar, el primer que ha de revisar és el per què vol donar. A vegades ens equivoquem, ens pensem que volem donar i el que volem és rebre. I aquesta és una qüestió equivocada. Si bé és veritat que a veure, la gratuïtat plena no existeix, sí que hi ha d'haver-hi certa dosis, perquè a vegades hi ha persones que és veritat que volen donar, però hi ha persones que tenen certes descompensacions que abans han d'arreglar, abans de poder donar. Ningú pot donar el que no té i el que no és. I el que també és important és saber els nostres defectes i les nostres qualitats, perquè si anem a donar, afectin el menys possible doncs, a tercers. Jo li diria doncs, que no esperés a fer-ho que ho fes i que amb l'ajuda de Déu se'n sortirà segur.
Senyora Malla, és indispensable tenir una vocació per treballar en determinades realitats socials, com per exemple l'ajuda als més necessitats?
Bé, jo crec que sí. Una vocació, com abans ho ha definit, dient que és com una inclinació, una disposició, una actitud, penso que sí que s'ha de tenir com una, sobretot una disposició per treballar en el món de la marginació i com a voluntari i com a professional. Em sembla que les actituds han de ser iguals perquè el treball sigui bo. I jo més que res diria que l'actitud ha de ser i la predisposició és de buscar el bé de l'altre i no el meu. O sigui que jo tinc que actuar en tant en quant el que jo actuo ajuda la persona a adquirir un grau d'independència, un grau de benestar, depèn una mica del camp en què es treballi. Crec que sí.
Bé, i ja, finalment, abans d'entrar de ple en el debat, escoltem el darrer dels nostres testimonis.
La Maite té dos fills i des de fa 6 anys és animadora sociocultural en un geriàtric. Des de ben jove sempre ha estat ficada en el món del voluntariat, on va començar com a monitora d'esplai. La Maite va estudiar magisteri, però va decidir dedicar-se a l'educació en el lleure. Després de treballar amb infants, ha acabat fent la seva tasca professional amb la gent gran. La Maite és una persona que es guanya la vida treballant en tasques socials.
La meva feina doncs, es basa en treballar amb la gent i aquesta gent sempre ubicada a una comunitat. És un treball de barri, de ciutat i de persones. I la gent gran, al principi de treballar amb gent gran, a mi em donava la sensació de que perdia energia, de que la gent gran anava buidant una mica el sac meu, fins que em vaig adonar que era tot el contrari. Que eren els que possiblement, no diré els que més omplen, no? Perquè m'agrada també treballar amb nens com treballar amb joves, però té un sentit molt important treballar amb gent gran. Motivacions professionals, totes, totes les professionals, perquè jo em dec a la meva feina i em sento obligada a anar cada dia a la feina i complir amb la meva feina, però també hi ha una sèrie de motivacions personals. És el sentiment de positiu de que estàs fent una cosa per les altres persones, i no perquè estiguis fent una cosa per les altres persones, sinó senzillament perquè estàs col·laborant amb tothom a que la nostra comunitat sigui més agradable, per donar una qualitat de vida, perquè moltes vegades la qualitat de vida és el que no existeix, no? De tota manera, penso que hi ha uns aspectes que s'han de fer des del punt de vista professional. O sigui, no es pot pensar... A veure, sí que hi pot haver molta gent que solidàriament col·laborarà, però cal organitzar, cal planificar, cal avaluar la feina feta. Sobretot quan es tracta de gent gran, hi ha poc voluntariat expert en treballar amb gent gran, hi ha molt voluntariat expert a treballar amb infants, però amb gent gran encara n'hi ha poc. I a vegades fa una mica d'angoixes, o s'angoixen una mica, no? Penso que he tingut molta sort. Jo crec que és una sort poder fer allò que t'agrada i viure del que t'agrada. Jo crec que és una... No sé, que és el meu mateix procés m'ha portat per aquí. Jo disfruto amb la meva feina. També m'angoixo a vegades perquè hi ha aspectes que són difícils, però entenc que tinc molta sort, que vaja, no canviaria potser per altres coses. I de fet m'he deixat portar bastant per aquesta tendència a sentir-me bé treballant, i no m'he dedicat potser a fer altres feines que, amb les quals jo m'havia format inicialment, no? He deixat portar-me per aquest camí perquè em sento molt bé, m'agrada viure d'això.